Vallès. Marta Mestre.
Bona tarda, són les 3. El proper Parlament tindrà una majoria absoluta de diputats novells. Després del 27 de setembre s'estrenaran més de la meitat dels escollits segons una projecció elaborada per RAC1. Això fa pensar en l'allau de diputats inexperts que hi va haver el 77 després de la dictadura. N'ha parlat el degà de la Facultat de Ciències Polítiques de l'Autònoma, Joan Botella.
Un plantejament com aquest, amb tantíssima renovació de cop i amb tantíssimes persones vingudes de fora dels partits, és una cosa que normalment no passa. En sistemes democràtics ja funcionant, això no passa. Això passa molt en les primeres legislatures.
Els experts estan convençuts, però, que és una situació excepcional que no es repetirà a les properes eleccions. I mentre des de RAC1 el líder del PSC, Miquel Iceta, ha animat Artur Mas a participar a la manifestació de la Diada, Antoni Castellà, de Demòcrates de Catalunya i membre de Junts pel Sí, defensa que el president no hi hauria d'anar. Ho ha dit des de la Universitat Catalana d'Estiu.
Fins i tot amb voluntat d'estat. Els presidents dels estats no van a manifestacions. Per tant, jo crec que és coherent que el protagonisme sigui de la societat civil. Això és el que hem fet. Aquesta és la imatge que hem donat al món i cadascú té el seu paper. El president de la Generalitat té el seu paper institucional i la societat civil i els ciutadans hem d'estar a la manifestació.
A tot això, el PP obre la porta a reformar la Constitució per fer reformes profundes. La vicepresidenta d'Estudis del partit creu que s'hauria de repensar el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Constitucional. Andrea Levin ha parlat a Europa Press.
Creo que tiene que haber un fortalecimiento de nuestras instituciones que justamente no provoque esa sospecha, esa ambigüedad, esa lejanía con respecto de los españoles hacia sus instituciones, y estoy de acuerdo que debe trabajarse en la línea de despolitizar las instituciones españolas, en especial aquellas que derivan del texto constitucional y que por lo tanto son órganos constituyentes.
Fons del PP asseguren que el seu és un pas definitiu. I més de 6.000 immigrants procedents de Macedònia han arribat en les últimes hores al sud de Sèrbia, segons informa la Creu Roja. A més d'aquests, avui també arribaran a la zona 5.000 refugiats més que han rebut la visita del ministre de Defensa del país. Ara, aquestes persones estan en dos centres de recepció on els atenen l'ONU i la Creu Roja. La pressió migratòria a la frontera de Macedònia, segons mitjans serbis, s'hauria reduït. El govern de Sèrbia preveu que durant els propers dies continuïn entrant milers d'immigrants. Aquest país s'ha convertit en un territori de pas pels refugiats que volen arribar als països del nord d'Europa. Més coses, el barri vell de Girona ja està preparat perquè comencin els treballs previs al rodatge de la nova temporada de Joc de Trons. Això ha comportat malestar entre els veïns mentre es gravi la sèrie. Aquells que viuen als carrers escollits hauran de portar una acreditació per entrar i sortir de casa. El portaveu de l'Assemblea de Veïns del Barri Vell, Gerard Clos, creu que estan mal informats.
La informació que ens arriba des de l'Ajuntament és molt poca. Hi haurà diferents dies que ocuparan diferents espais, però tampoc se saben perquè també aniran a remolc del que HBO demani específicament aquell dia.
Des de l'Ajuntament de Girona defensen que els veïns poden estar tranquils. Diuen que aquestes mesures només volen evitar que turistes i curiosos accedeixin al rodatge de Joc de Trons. Recorden que han repartit 4.000 fulls informatius i que anunciaran tots els canvis que hi hagi a través del web municipal. I ara els esports. Amb Quim Salvador.
En marxa el circuit d'Spa-Francorchamps, la cursa del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. Álvaro de Mà.
Hem superat ja l'equador d'aquesta onzena prova de la temporada. Volta 29 en marxa d'un total de 43, 14 per tant al final. Lideren els pilots de Mercedes, amb Lewis Hamilton al capdavant, amb Nico Rosberg, el seu company d'equip, segon a 4 segons, i amb el Ferrari de Sebastian Vettel a la tercera posició, pràcticament mig minut del cap de cursa. Pendents del cel a Spa, sense amenaçar núvol, podria ploure en les darreres voltes, tot i que de moment tota la cursa s'està desenvolupant en sec.
Pedro Rodríguez debuta amb gol i assistència amb el Chelsea a la Premier League. Encara en joc, minut 34 de la primera part, West Brom 0, Chelsea 2. El davanter canari ha fet el primer minut 20 i ha fet el 30, volem dir, la passada del 2-0 a Diego Costa. El Barça s'estrenarà a la Lliga aquesta tarda a Sant Mamés a 6:45 contra l'Atlètic de Bilbao. Luis Enrique recupera Jordi Alba, però té les baixes de Piqué, Matié, Neymar, Adriano i Douglas. També té baixes importants l'Atlètic Club, Muniain, San José i Torraspe, Williams i Echeita es perden el partit d'aquesta tarda. La transmissió del Barça Juga a RAC1 començarà a 6:15, una hora abans de l'inici del partit. També debuta avui a la Lliga el Real Madrid a 9:15 al Molinón contra l'Sporting de Gijón. I a 4:15 es disputarà la final dels 100 metres llisos del Mundial d'Atletisme de Pequín. Aquesta matinada el murcià Miguel Ángel López ha guanyat la medalla d'or als 20 quilòmetres marxa.
Acabem amb el temps. Ruixats i tempestes irregulars a punt del Pirineu, prelitoral i comarques de Girona. Localment poden ser intenses i han acompanyades de calamar-se. La resta farà sol en general, amb alguns intervals de núvols, sobretot en zones de muntanya. Aixafogó la costa i temperatures màximes entre els 26 i 32 graus.
Al món RAC1 han passat moltes coses durant la setmana i aquestes que venen ara són algunes de les millors, però n'hi ha més. Pot haver un metge a la sala, però el que no hi ha és un metge a cada escola, i aquest és un dels debats que també s'ha plantejat aquestes últimes setmanes. Avui, de fet, al món RAC1 ens volem preguntar si hem d'ensenyar primers auxilis a les escoles, si estan prou preparats els mestres per atendre i reaccionar davant de tot tipus de casuístiques que passen, i sobretot amb els més petits, que a vegades això també ho podem debatre, si són els més dèbils o no. A veure, Carles Campanales, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Vostè és infermer, vostè és responsable de primers auxilis de la Creu Roja. Manel Cerdà, el portaveu del Consell Català de Resucitació. Bon dia i gràcies.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Hi ha moltes preguntes, però d'entrada, clar, venim de quatre corresponsals que treballen lluny de casa nostra, que treballen en unes condicions que sovint són molt complicades. I abans els demanava, vostès que tenen una farmaciola a sobre, què fas amb aquesta farmaciola? Com l'administres? Vostès què hi dirien de tot això, no?
No, a veure, entraríem, això és partent de les escoles, no? Però entraríem en el que actualment se'n diu i es requereix i s'estimula el que se'n diu la cultura de l'autoprotecció. És a dir, hauríem d'estar formats amb aquells aspectes, reconèixer aquelles situacions sobtades, generalment, no?, que tenen i poden tenir importància i que nosaltres podem fer coses en espera de l'atenció definitiva.
No, ahir anirem. Però a partir del que deien ells que viatgen, que està lluny, clar, trobar-te a Síria, trobar-te en un país africà on no hi ha cap mena de cobertura sanitària, que tu tens una farmàcia a la sobre on hi portes una mica d'antiinflamatoris, algun antibiòtic, aquelles venes que et poden salvar d'una situació.
Clar, sí, podríem agafar i tindre una farmàcia a la que la millor igual no seria ni suportable de portar, no? Han de ser... S'han de portar coses bàsiques, no? I coses bàsiques que hi ha, doncs, bueno, amb aquests extrems que hi ha, serien coses per solucionar una possible deshidratació, no? Com poden ser el tipus de sals, no? Coses bàsiques, gases i venes, no? Què més? Algun antidiarreic, antibiòtic, doncs, també en podries agafar i podries portar, però bueno, no crec que tampoc sigui necessari portar molt.
No, jo diria que en aquestes circumstàncies hi ha una part del que se'n diu l'autoprotecció de la cultura, que és reconèixer les limitacions pròpies de les circumstàncies.
No, però aquest és el debat etern, suposo. Fins i tot quan viatgem. S'obrirem els oients ara després del butlletí, 902-47-700, al món, @racu.net. Al final és dimecres i el dimecres fem el metge a casa des del món a RAC1. Digui.
No, això que dic. Per tant, si jo em vaig a creuar el desert, no? Jo sé que tinc unes limitacions en quant davant de les circumstàncies i això ho he d'assumir des del començament. I per tant, la farmaciola, com diu ell, no pot ser tot el que pot passar, sinó allò més freqüent que pugui solucionar-se temporalment en aquell lloc on vaig jo. Evidentment que una deshidratació, doncs, probablement la pot solucionar, o algun tipus de ferida petita o alguna cosa d'aquestes, però no demanis segons què.
Escolteu, som prou conscients que els primers auxilis poden salvar vides?
No.
M'ho diu molt contundentment.
Sí, no en som prou conscients. En aquest moment estem treballant amb això, però reconèixer situacions que amb el seu inici són fàcils d'avisar, d'activar, inclús de prevenir que vagi més endavant, això no en som prou conscients, ni ens ha ensenyat, No ens ha ensenyat.
Ara em dirà que tots hauríem de saber com va un desfibrilador, per exemple, o no?
No.
No.
No, sí,
No, és un altre dels debats que hi ha sobre la taula.
Sí, però si entrem en aquest debat, llavors, això no és la primera cosa que hauríem de saber.
Què és el primer que hem de saber?
Reconèixer la situació. Si reconèixer quan una persona està, si podem, en risc d'aturada cardíaca. Una persona reconèixer que una persona pot tindre en aquell moment una angina de pit. És molt més prioritari que reconèixer o saber tindre un desfibrilador. Perquè si jo reconeixo que aquesta persona pot estar patint una angina de pit, activaré immediatament els sistemes d'emergència.
Com se sap si algú té una angina de pit?
Si tens un dolor toràcic, que no és traumàtic, aquest és el missatge general. Vostè, el teu amic, esteu en un dinar, esteu fent... I després de... Ui, sembla que em fa mal el pit, tu. Sembla que tinc aquí un dolor. I tu dius, no, home, no, això és la favada aquesta que ens acabem de fotre. Malament, no? Perquè a la millor sí que ho és, eh? Però com sigui una angina de pit, a partir d'aquell moment, en qualsevol segons després, pot aparèixer l'aturada cardíaca.
Ara li demanava... Som prou conscients que els primers auxilis poden salvar vides? Em deia no, tots dos. Per què s'ha d'ensenyar primers auxilis a les escoles? Per què ens hauríem de posar les piles amb això?
Bueno, perquè mira, com deia ell, el que s'ha de mirar de promoure és una consciència, una cultura de preventiva, no? I aleshores això, el sistema educatiu permet adquirir i modificar hàbits i actituds a mig i a llarg plaç, i a banda de tot és el que et facilita, és el lloc per al que podem arribar tot el món, perquè l'ensenyança obligatòria, no? Fins a l'ESO, és el que et dona l'abast de que puguis agafar i arribar tot el món, no? Evidentment això és una cosa que els resultats es veuen a mitjà i a llarg plaç, no és una cosa de veure immediata, no? Però és el millor. També és qüestió de veure que els nens fins als 12-13 anys són esponges que ho assimilen tot, i la qüestió és agafar...
Aprofitem-ho, no?
Clar, és aprofitar per crear aquesta cultura, no? Perquè una cosa que s'agafa i és puntual, o fas una ensenyança puntual, o solo toques una vegada, segurament és fàcil d'aprendre, però també és molt fàcil d'oblidar, no? No queda dintre, en canvi... introduint-lo dintre de la seva vida quotidiana i dintre del col·legi i amb els seus docents, no?, habituals, no?, és una cosa que fa crear cultura, que queda dintre i no se'n va.
S'està començant a P3, no?, amb això ja.
Sí.
S'està ensenyant els nanos a fer el 112, sí, per exemple.
Sí. O sigui, a P3, què pot... O sigui, nosaltres, des del Consell Català de Resucitació, hem preparat ja fa 8 anys un programa de formació a les escoles. A partir de... un parell de principis, un d'ells és que qui millor pot formar els nanos són els mestres, no són ni els metges ni els enfermers, ni els que vagin allí a ensenyar, sinó és el mestre amb el seu fer cada dia.
Però els mestres no saben prou.
Llavors aquesta seria la segona cosa que hem de dir. No saben prou perquè probablement no se'ls ha ensenyat, i moltes vegades quan se'ls ha ensenyat o se'ls ha pretès ja, se'ls ensenya més coses de les que han de saber. O sigui, el mestre pot ensenyar perfectament allò que l'alumne ha d'aprendre. No? Allò que l'alumne ha d'aprendre. Allò que l'alumne... I l'alumne no ha d'aprendre ni medicina, ni infermeria, ni res d'això. Això no és el que ha d'aprendre. El que ha d'aprendre, un mestre ho ensenya millor que qualsevol altre. I això en tenim experiència fent.
Escolti, senyor Cerdà, per què el seu organisme es diu Consell Català de la Resucitació?
Perquè és un consell, és una entitat científica, no és una entitat d'altre tipus.
S'espanta una mica el tema ressuscitació, no?
Ah, per la ressuscitació diu...
Clar, clar.
No pensava que era el català.
No. Aquí arribem.
La ressuscitació és un terme que és internacional. I, per tant, qualsevol Déu que es refereixi a una persona que ha perdut el coneixement i que la seva funció cerebral i cardíaca i respiratòria ha perdut, el que es fa es diu maniobres de ressuscitació. I aquí no li canviarem el nom perquè així ens entenem a tot arreu del món, no? I la reanimació, que seria l'alternativa que moltes vegades diu, es deixa més pels àmbits postquirúrgics, anestèsics, amb persones que estan vives, mentre que la ressuscitació es fa seguir més quan el pacient ja està aturat. Més o menys aniria per allà.
El món a RAC 1. amb Jordi Armenteres.
11:04, amb Carles Campanales, infermer responsable de primers auxilis de la Creu Roja, i amb Manel Cerdà, portaveu del Consell Català de la Ressuscitació. Ara explicàvem com anava això. Mirin, un primer correu electrònic. Ens diu en Juli de Reus: on puc adreçar-me per formar-me personalment en primers auxilis?
Bueno, és de Reus, no?
Sí.
Bé, es pot adreçar a l'assemblea local de Creu Roja. Allà li poden donar tot tipus d'informació de quins són els cursos a l'abast i quines són, i explicar ell quines necessitats té, i a partir d'aquí li orientaran amb quina és la formació a fer.
Aquests cursos són gratuïts?
Aquests cursos són gratuïts? No.
Què valen, sap? No.
Home, tot depèn, van en funció de, també del número d'hores i de les necessitats que tu tinguis, no? De fet, no són cursos que siguin gaire cars, poden ser cursos de 50 o 60 euros, o potser a vegades menys, no?
En Francesc, estàvem debatent sobre els nanos que estan començant a aprendre primers auxilis i de la necessitat que n'hi hagi a les escoles. En Francesc ens diu: a partir de quina edat pot aprendre el meu fill primers auxilis? Té 2 anys ara.
2 anys. Bueno, això no és el programa que tenim de formació a les escoles, se'n diu formació en espiral, perquè cada any es fa un tema que pot ser assolit per aquest nen, i al mateix temps que es recorda el de l'any anterior. Per exemple, a dos anys no fem res, eh? Però a 3 anys, que és quan comencen a P3, doncs els nens què fan? Pinten l'1 i el 2, els enganxen.
Ara només falta que ens canviïn aquest telèfon algun dia, eh?
No, home, han de canviar-lo tot a Europa, eh? I pues, ens haurien de tensar els americans, llavors ens diríem 911, però no ho crec. És a dir, van cosetes, no? Els expliquen un conte a P4, amb aquest conte a l'avi cau, i han de cridar la iaia, no? A P5 ja saben que aquest número el poden marcar, que a P3 no els ensenyen a marcar, però a P5 sí. És a dir, va pujant cada any, van fer una mica més, no? Fins que arribes a l'edat que per la teva talla i pel teu pes pots fer coses que no podries fer abans. Per exemple, als 10 anys poden posar una persona que està inconscient en una posició que no s'ofegui, i això ho poden fer perfectament, i ho fan, però en canvi no podrien fer compressions toràciques per aturada.
Senyors, la Carmina no ens diu d'on és. Diu: si el meu fill es dona un cop molt fort al cap i es mareja, com he d'actuar? Això és un clàssic, eh?
Sí, sí.
Si el meu fill es dona un cop molt fort al cap i es mareja, com he d'actuar? Això serien primers auxilis, no?
Sí,
això serien primers auxilis, sí, efectivament. Si està marejat, el principal és agafar i procurar que no caigui ni cap puesto. O sigui, primer una mica de seguretat, no? I després seria alertar.
Sí, sí. Si es mareja, si el nano després de caure es mareja, no hi ha dubte que el primer que s'ha de fer és alertar el sistema d'emergències, eh? L'ideal és alertar el sistema d'emergències, no portar-lo a...
Hem baixat la guàrdia amb el tema dels primers auxilis? Ostres, abans no ens espavilàvem molt més, no, ara sí, al final...
Jo crec que... Però ens l'hem baixat perquè... Vaja, jo, per la meva edat, doncs ja soc granat. La meva àvia en sabia molt. No, la meva àvia, davant de les coses aquestes que realment hem de saber, sabia de reconèixer-ho i sabia què fer. Això, els meus pares ja crec que en sabien menys, no? I jo perquè som metge, però els altres del meu dia probablement ho han deixat més que ho faiguin, no? Ja tenim assistència, ja tenim metge, ja tenim caps, tenim tot, per tant, d'això no me'n preocupo, no?
Mira, un cas molt, molt clar, i així podem acabar. La Marta ens diu: si un nen cau i es fa una ferida a la cama i li surt molta sang, com puc aturar aquesta hemorràgia?
Això és facilíssim. Això és facilíssim i surt hasta els TVOs. Quan sortia a l'Otilio, que tenia, feia un forat amb una canyeria, sí, d'aigua, no? Doncs ell posava el dit. El que hem de fer nosaltres és amb un bocador o amb alguna cosa neta, no? Una gassa, és comprimir. Es comprimi, i aquesta hemorràgia, depenent també de la magnitud que tingui l'hemorràgia, no? Si és un tall i l'hemorràgia no és un tall molt profund, amb la compressió sola, mantenint-la en 3 minuts aproximadament, deixa de sangrar, no? Si és més gran, fem la mateixa maniobra, i com no ho podrem solucionar, el que hem de fer és alertar.
Sempre. sí. Aquest és un, per exemple, que tu cites una cosa, és un clàssic, no? I està bé igual que l'altre, no? Aquest any es publicaran, la comunitat científica fa una revisió de les recomanacions que es fa enfront de situacions d'emergència, no? I aquest any, per primera vegada, s'hi ha introduït, a dins d'aquestes recomanacions, les recomanacions de primers auxilis. És a dir, què s'ha d'ensenyar? Perquè un dels problemes que probablement hem patit i que hem fet és que hem volgut ensenyar més coses de les que s'han d'ensenyar. I això el que fa és crear més dubtes i dir, ui, això és més complicat. I des de fa uns anys el que ens estem dedicant fonamentalment és a dir, no, no, ensenyem només allò que s'ha d'ensenyar. Tornar a allò que he dit abans, hi ha coses que passen només cada molt clar en quan i deixem-ho de cantó, no? I per tant, aquest any es posa per primera vegada internacionalment, es diu, amb els primers auxilis hi hauria d'haver-hi això.
Calma una pregunta, jo. Miri, la Marta de Sant Feliu ens diu, per què no posen d'una vegada per totes l'assignatura de primers auxilis com obligatòria a les escoles, no?
Sí, això de fet, a Madrid van treure l'educació per a la ciutadania, no? I ara hi han posat això, com se diu, amb el nou valor. I amb aquesta, de fet, hi estava, està inclòs. I aquí s'ha intentat, però sempre ens ha dit això, depèn de Madrid, els currículums escolars depenen de Madrid, i canviar-los no és fàcil, sembla ser.
Acabo amb una pregunta jo. Què passa amb la gent que és molt aprensiva? Va, una recomanació, vostès que estan tan acostumats a treballar-hi. Una recomanació aquella...
Diu, què passa amb una persona que és tímida? El que no podem fer és estar sobre d'ella, no? Perquè probablement encara estarà més aprensiva, no? Tampoc cal dir, tampoc, això no és res, això no és res, no és res. Però hauríem d'informar tranquil·lament d'aquelles coses que realment són, no? I buscar i ensenyar-los aquells signes que realment tenen importància i no aquells que poden ser secundaris de 50.000 coses.
Senyors, Campanales, Cerdà, gràcies per venir a la RAC1. Digui.
Va, no, volia incidir en això, no? Que és molt important ensenyar únicament allò que vols que hi prenguin, no? Perquè quan dones massa informació, no? I moltes vegades és informació que ell no podrà fer servir mai, perquè moltes vegades, no? Es fan com si fossin per metges o com deia en Manel abans, no? La qüestió no és ensenyar a ser metge ni infermer, sinó a ser una persona normal i corrente del carrer i que té actuar amb aquells mitjans de que tens abast cada dia, no? I això és una cosa que és important, sí. No?
I una altra, per acabar, volia dir dues coses. Una és que cada any el 16 d'octubre el Parlament ho va acordar que es dediqués a la importància de la sensibilització sobre les emergències vitals, la mort sobtada sobretot, però, i aquest any el 16 d'octubre ho tornarà a ser i esperem que puguem vindre a explicar què farem aquest dia a nivell global.
Molt bé.
I després, respecte als primers auxilis, aquest any la Diputació de Barcelona hem fet un conveni de col·laboració i durant tot l'any hi haurà entre 6.500 i 8.000 persones, ciutadans, que faran un curs de primers auxilis a les poblacions de menys de 50.000 habitants.
Senyors, gràcies per venir, per explicar-nos-ho i per conscienciar-nos una mica de la necessitat que tots n'aprenguem una mica més, perquè a vegades ens refiem d'algunes coses que estaria més bé saber-ho. Campanales, Cerdà, fins una altra, que vagi bé.
Gràcies.
Ja,
RAC 1. Que aquí és l'estiu? Estiu és calor. Una calor horrorosa que et fa suar i t'obliga a no portar calces, com a l'hivern, però amb calor.
De 12 a 1 del migdia, la competència especial 50 anys. Un programa que no passarà la història.
Però us farà companyia.
RAC 1. Tots som 1.
I al món de RAC1 ens agrada dedicar aquesta darrera estona del programa dels dimecres a fer alguna cosa amb les mans. És allò que ens passa, Solanes? Vacances per la gran majoria?
Sí, no tens res a fer a casa, dius, do it yourself.
Val.
Fes-t'ho a casa. I què farem avui?
Clar, hem fet mobles aquest estiu, Vam fer gelats un dia.
Vam fer gelats, horchata, cullerets, arracades, què més vam fer? De tot, no ho sé. trucs per
faci
evitar les abelles.
Faci un punt dolç a la vida, eh? Avui ens volem endolcir perquè volem aprendre a fer les nostres pròpies llaminadures.
Sí.
Volem fer llaminadures. I per fer-ho hem convidat a l'estudi una catalana, Anna Ubach. Com estàs?
Molt bé.
Tu ets biotecnòloga.
Sí, sí.
I tu de cop i volta dius... No, vull fer llaminadures, no?
Bueno, no, de cop i volta em quedo sense feina i giro la meva vida i faig del meu hobby la meva feina.
Això és perquè t'agradaven molt les llaminadures.
Bueno, m'agrada la cuina, especialment les coses dolces, i les llaminadures les feia com a hobby per festes de l'escola dels nens o per aniversaris. I bueno, i dius, i per què no vendre-les i fer-ne la teva feina?
La història és sensacional. L'Anna és una emprenedora que va obrir ara fa 2 anys un negoci de llaminadures artesanals a Ullastrell que es diu Gumi Anoles. Ho he dit bé, eh? Gumi Anoles. I a més, clar, tenim un problema. Aquí estem parlant de sucre, d'endolcir la vida i ahí estem. La història de sempre, no? Això engreixa, això no engreixa. Gemma Miranda, nutricionista, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Deixem clar que les llaminadures de per si engreixen i com més bones són, més deuen engreixar, no?
Tot en moderació es pot inquirir una dieta saludable, una alimentació saludable.
Ah, aquest discurs el comprem. A veure, Gemma... És el que et demanava abans, eh? Però com acaba una científica, una biotecnòloga, dient, va, vaig a provar de fer llaminadures?
Bé, doncs, el que us deia, la supervivència laboral.
Aquesta senyora no fa pegadolces, ni regalàcies, ni ossets de goma, eh? Fa llaminadures... diríem naturals d'aquesta manera, no?
Sí, sí, les faig jo amb sucre ecològic, gelatina, una mica d'aigua i fruita. I a partir d'aquestes ja vam començar a fer volar la imaginació amb gent del poble d'on soc que fan cava i vam començar amb les de cava, amb les de vi, gin tònic, oli d'oliva... I, bueno.
I això ho fas a casa o com has començat fent-ho a casa? O com...
Ho vaig començar fent a la cuina de casa, però clar, si tens una indústria alimentària que la gent menja això, no et pots arriscar a fer-ho com a hobby a la cuina de casa i que hi pugui haver-hi algun ensurt. Per tant, vaig fer un obrador amb una habitació independent que tinc a casa, tinc el registre sanitari, estic donada d'alta autònoms i tot en regla.
Molt bé, què porto una... Deixa'm dir xutxeria, a veure, això són xutxeries el que fas tu.
Jo no n'hi vull dir xutxeries, perquè per mi una xutxeria són aquestes... les xutxes industrials que anem, ens carreguem una bossa plena i paguem 4 duros i després ens dirà la nostra amiga nutricionista les bones i saludables que són. Aquestes no ens enganyem, evidentment que porten molt sucre, però porten ingredients naturals i per això jo n'hi vull dir gominoles.
Val, què porten aquestes gominoles?
Doncs porten gelatina, altrament dit cua de peix, sucre, molt sucre, una mica d'aigua i la fruita. I si ens anem amb les de cervesa, vi, totes aquestes, doncs en lloc de l'aigua i la fruita porten doncs la cervesa, el cava, el vi negre, la ratafia, oli...
Què ens has portat? Què ens has portat, Anna?
Doncs he portat una mica de tot, de les de fruita i després les que jo n'hi dic sorprenent... tant de celler com de...
Estem obrint una caixa.
Sí, mira.
Mira, mentre obrim aquesta caixa, 902-4777, 902-4777, almon@recuponet, històries amb llaminadures, intentem... Algú més fa llaminadures a casa seva? Algú intenta fer alguna llaminadura que no sigui potser tan dolça, però que potser és una mica més saludable? Com cada dimecres hi ha premi, enviarem oients al restaurant La Barca de Monistrol de Montserrat degustar un d'aquests menús espectaculars de La Barca de Monistrol, primer, segon, tots de temporada, postre gasolà i vi amb denominació d'origen. Enviarem una parella d'oients que hi vulguin anar. 902-4777, almona@recuponet. Estem obrint una caixa, a veure. M'aixeco perquè estem una mica lluny tu i jo.
Jo tinc un dubte mentre vas obrint la caixa.
Què és això? Què és això?
Això són missatges dolços. Són lletres fetes de gominola.
I què diuen aquestes lletres?
El món
racó. Són a racó. I això són gominoles...
Són gominoles de fruita.
Molt bé. El són d'un color moradet...
De mora, de
aquestes
kiwi...
Són de mora, el món és de kiwi...
I el racó és de gerd.
Molt bé. El món a racó de gerd, però el món de kiwi. Fantàstic. Però això ens hem de menjar?
Home, si voleu menjar-vos-ho. Si no, d'aquí un parell de mesets estarà florit, ja. O sigui que jo et recomano que t'ho mengis.
Es floreix, no s'endureix.
Si estan a l'aire s'endureixen, si estan tancats i no s'endureixen, els fongs fan la seva feina i comencen a menjar-s'ho. No,
perquè aquelles bosses de xatxeries que donaven a les festes d'aniversari, jo soc la típica que es quedava allà estranyament tancada dins la bossa i al cap d'un any estava tota dura, per això dic potser és diferent, no? De la
aquí no hi ha conservants ni inhibidors de bacteris ni fongs i clar, els fongs es freguen les mans i diuen, home, aquí un còctel de fruita i sucre, som-hi.
Molt bé, aquesta caixa, veig que a més hi ha diferents textures de llaminadures.
Sí. També us he posat boires, que serien les convencionalment noves, però...
Els cotons, que diguem en algunes comarques.
A veure, aquesta no la sabia.
Sí, cotons.
Doncs, sí, són boires. És la mateixa gominola de fruita, però airejada i dona aquesta textura així esponjosa.
Ajuda'ns a fer una gominola. Més enllà del que porten, ara ens ho deia, la recepta teòricament és molt fàcil. Gelatina, sucre, aigua i fruita. Però l'equilibri de tot això per arribar a trobar aquesta gominola, això que ens esclata la boca i que tant ho disfrutem, quin ha de ser l'equilibri amb tot plegat?
Jo no us diré la meva recepta perquè és secret d'empresa, com no expliquen la recepta de la Coca-Cola, però sí que us diré una recepta que podeu trobar fàcilment per internet, feta amb gelatina royal del gust que vulgueu i que és molt fàcil de fer.
Va.
Us la dic?
Sí, anem a fer una...
Paper i llapis perquè vulgui apuntar-ho. Doncs 300 grams de sucre, 200 grams d'aigua, un sobre de gelatina, ja dic royal, però del gust que vulgueu, del gust que vulguin, sembla que hi ha maduixa, ger, pinya, llimona, taronja, multifrutes, no sé què més hi ha. I després dos sobres de gelatina neutra. Vosaltres ho poseu amb un cassó a sobre l'encimera, poseu l'aigua, el sucre i la gelatina neutra, feu que arrenqui el bull, ho aneu remenant sobretot perquè no s'enganxi, aparteu el cassó del foc, remeneu bé perquè el sucre i la gelatina quedin ben dissolts i a la que veieu, quan bull comença a fer bastanta espuma, ho deixeu que reposi, uh-huh. Llavors ho torneu a posar en el foc i afegiu la gelatina de gust i que torni a arrencar el bull perquè es dissolgui bé, ho remeneu bé i llavors ho deixeu en repòs i mentrestant agafeu una safata, la podeu untar amb oli de girassol o un oli d'oliva que sigui neutre de gust. No hi poseu aquells tan bons tan perquè...
Si no, llavors el gust de la resta.
Untat, però que hi hagi una capa fina, no hi poseu un gruix i llavors hi aboqueu la barreja calenta i ho deixeu reposar un mínim de 12 hores. I després ho traieu del motlle, ho podeu tallar trossets i ensucrar-ho. Amb sucre de gra o amb sucre fi. Amb sucre fi, els que faig jo es comencen a arrugar i estèticament duren menys temps boniques.
A veure, anem a obrir això.
I escolta, i si algú no pot menjar tant de sucre, això té alguna solució o un substitut?
Jo n'he fet amb xarop d'agave, que és un edulcorant natural que és apte per alguns tipus de diabètics, i tinc quasi a punt les gominoles amb estèvia, que aquestes sí que són ja aptes per diabètics.
Aquí obrim un tema, que és tot un món... A veure, Gemma Miranda... Què passa amb tot aquest sucre que ingerim amb...
Primer agrair a l'Anna que hagi tingut aquesta iniciativa. Ens parlava de que ja li afegeix fruita i que poden proliferar fongs. I ens comentaven que abans les gominoles, quan es quedaven al temps, les gominoles aquestes comercials, que les queden dures com una pedra, perquè l'únic que tenen és aigua, sucre i greixos saturats. Llavors, clar, s'evapora l'aigua i queden dures com una pedra. No tenen la fruita. Llavors, què tenim? Als comerços tenim les llaminadures, són aliments amb calories buides, rics en sucres i greixos saturats, perquè clar, una gominola no regalima, per tant té el greix saturat, i això al cos no li agrada gens. Llavors tenim nanos que si estan ingerint masses gominoles comercials, que els està és possible que els tregui la gana. Llavors no mengen d'altres aliments, arriba l'hora de sopar i no tenen gana.
Per això hem de fer llaminadures a casa, per tant.
I a més, com ja costa que els nanos agafin l'hàbit de rentar-se les dents, després de cada àpat, que no ho fan, imagina't si s'han passat la tarda menjant aquestes xutxes comercials. Doncs problema de càries. No només problema de que em treu la gana, la criatura no sopa bé, sinó que a més tinc càries. I a més aquests edulcorants, perquè clar, ara estan fent edulcorants, xutxes que no engreixen, gominoles amb edulcorants, benvingudes. Però clar, què està passant? Que alguns nanos, ingerint aquests poliols, perquè tenen maltitol, xilitol, tot això, fa mal de panxa. I llavors el nano o la nana té mal de panxa, té un malestar intestinal, potser una petita diarrea, i tampoc no menja, no fa el sopar que hauria de fer, perquè es troba malament. I llavors, bueno, doncs dintre d'un consum ocasional, fantàstic, que el podem fer a casa gràcies a la recepta o intentar localitzar l'Anna i anar-li a comprar un estret aquestes gominoles, bueno, doncs fantàstic. Però amb consum moderat. Ara els nanos, clar, surten de l'escola i es troben la botiga davant de l'escola. I brenen això. Anem al cinema i tenim ja no només les crispetes amb mantega, sinó que a més tenim totes aquestes gominoles comercials.
Gemma, ara fa un mes fèiem gelats.
Sí.
Fèiem gelats i va venir un italià que fa, diuen, un dels millors gelats que hi pot haver a Catalunya, superartesanal, i deia, clar, la gent es queixa que els gelats engreixen. I els dic, un gelat industrial porta un 25% de sucre, el gelat artesanal que solem fer porta un 10% de sucre. Igualment és una bestiesa.
Sí.
Però bueno, consola una mica. Al final, estem parlant d'uns productes que, llaminadures que de sucre en porten moltíssim. Mm-hmm.
Però la marmelada també, nosaltres tradicionalment hem fet la marmelada amb fruita i sucre afegit. Ara, quin era el kit? Pues que posaves una mica la torrada de l'esmorzar. I llavors posem una llaminadura un dia o l'aniversari, no passa res. El problema és, tenim nanos berenant cada tarda llaminadures perquè han sortit de l'escola i les estan comprant? Bueno, pues potser sí, aquest és el problema de salut pública, potser.
Gemma, Anna, tu, Gemma, m'hi acompanyes a menjar una llaminadura d'aquestes o no?
Em fascinen.
A veure, Anna, m'ha costat molt obrir la bossa. Deuen ser fresquíssimes, sí, tendres i tal.
No deixarem que es floreixin.
Aquí veig coses de tots els colors. Això creu que és de llimona, dedueixo?
Em sembla que és de Lima.
De Lima. Doncs l'agafo.
Mm. Ja tens així de cava. Quina és la de cava?
Mare de Déu.
A veure, deixa'm provar una.
Mare de Déu. Maria Teresa, des de Barcelona, bon dia.
Ah, la cervesa.
Hola,
què tal, Maria Teresa? Tu també fas llaminadures a casa teva o no?
Bueno, yo lo que hago es... Bueno, a mí me encanta el dulce, Y me está poniendo los dientes esta señora... Que bueno. Oye, pero que diga dónde vende esto, que me interesa muchísimo.
En Ullastrell.
www.gumianoles.cat.
I també vas a fires?
També.
Que un poquito lejos, no hay en Barcelona, ¿no? No hay ninguna representación.
De momento no. Bueno, está empezando.
Puedes comprar online, pero si quieres en la web.
Ya.
Y te las mando.
I està encantada la vida. Maria Teresa, m'han dit que tu tenies recepta, no?, de llaminadures.
Bueno, yo cuando voy a los cines es que me encanta aquellos cajones que hay de dulces. Ya sé que no es lo mejor, pero es que cojo un poquito, y me encanta, ¿eh? Pero yo lo que hago es un sobre de gelatina royal, tradicional, que como siempre se hace, y añado que este año las frutas son magníficas. Yo pongo trocitos de melón, trocitos de sandía, trocitos de melocotón, y queda, bueno, una gelatina pero sensacional y original. Nos encanta en casa.
¿Qué dijo la nutricionista?
Muy bien, está muy bien.
Le gusta, ¿no?
Sí, todo con moderación me gusta.
Sí.
Gracias, bueno, María Teresa.
Sí.
Gracias por la seva experiencia.
Sí, gracias a vosotros y felicidades por el programa.
Gracias. Anem a l'escala, Àngels, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius? Tu fas llaminadures també?
No, no ho faig. Però tinc uns nets que mengen molt poquetes, de quan en quan, una cosa especial. I em preocupa algo, vull dir que ho he vist, i que precisament ho ha dit aquesta senyora.
La Gemma Olana.
Eh?
La nutricionista o la biotecnòloga que va...
Senyora que ha trucat.
Digui.
Un detall, que és el que hi ha aquí està a la veu d'això. Com pot ser que els supermercats o segons quins puestos estiguin posades amb unes capsetes amb uns departaments de plàstic que qualsevol pot obrir-ho, agafa allò de servir-se com abans seria amb els cigrons, aquella mena de cosa que agafes, bueno, de pala o així, i tothom ficar-hi allà la mà i omplir-se una bosseta. Això no ho entenc.
La consulta és real, és el que està passant, Gemma.
Sí, és cert.
I llavors això, a mi em sembla que és una barbaritat com a qüestió de higiene i de tot. Vull dir, si tot cada vegada es tendeix més a estar envasat i gràcies, diu això, que a més, jo he vist com nens ficaven la mà. I ja està. Ja
I piquen una mica i es mengen alguna cosa, no?
Bueno, però de totes maneres, ja, fiquen la mà.
Hauríem d'acabar amb això, Gemma?
Bueno, es podria millorar, és cert que es podria millorar, el que passa és que també és cert que en aquest producte no hi creix res, eh? És un producte tan ric en sucres i greixos saturats que els microorganismes no proliferen, plens de conservants, antioxidants, i sí que tenim un entorn molt contaminat i molt brut des de que sortim de casa i respirem, i sí, és cert que es podria millorar i envasar-ho tot. Però, bueno, ja tenen els mànecs aquests, els plastiquets que fan una mica de... i després pues, vigilar que aquests nanos no hi posessin la mà dintre.
Oh, nanos, i no tant nanos, eh?
Sí, vull no dir, tant nanos.
Sí, bé, jo també he vist adults en algun supermercat que fan i piquen okay. I mira, ja tenen una a la boca.
Sí.
Àngel, recorda l'escala, eh?
Molt bé.
Que vagi bé. Elisabet, Olot, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu també fas llaminadures o no?
No, però soc molt aficionada a fer coses dolces i això m'ha il·lusionat molt, perquè
doncs
venen criatures a casa i és una bona solució en lloc d'aquestes porqueries que realment és el que diem. Que no entenc com hi ha gent que diu que les criatures els agrada la fruita i en canvi mengen gominoles amb gust a fruita. És increïble. Però bueno, la meva pregunta és, la quantitat de sucre que has dit és si treballes en totes les fruites? Perquè clar, plàtano, préssec, és diferent, no? Has d'anar equilibrant el sucre o sempre és la mateixa quantitat de sucre?
Jo sempre poso la mateixa quantitat.
La mateixa?
Sí.
Això vol dir que hi ha coses que queden molt més dolces que altres,
clar,
no? depèn
de la fruita. També us he de dir que no té, per mi no té la mateixa espectacularitat una gominola de maduixa, de préssec, albercoc o de poma verda,
sí,
que per exemple la de plàtan, perquè la fruita en si no, ja és com un gust més apagat, però això contra gustos no hi ha res escrit.
Clar, sí. Sí, pues ho intentaré, m'ha fet molta il·lusió saber-ho això.
Endavant, Elisabet.
Vinga, gràcies.
Hi ha correus electrònics,
sí,
eh?
Sí, però deixa'm dir que jo acabo de provar una de cervesa i que no m'ha quedat la boca en gust de dolç, m'ha quedat en gust de cervesa, saps? Si m'ha fet així com gràcia.
Jo la de Llima està espectacular, però és dolça, però dolça, dolça, eh?
És una gominola.
Són a 3 minuts d'acabar.
Els mails, mira, la Míriam diu que fa llaminadures a casa amb uns sobres que es diuen bolero, que són lights, els bolero diu que són uns polvos tipus el tanc de tota la vida, que fa una beguda i molts altres sabors. Entenc que ho deu fer en lloc de la gelatina.
Suposo que deu fer, sí, no, més que en lloc de la gelatina, en lloc de la fruita, no?
O en lloc de la gelatina de sabor, volia dir.
Sí, sí.
Mira què diu en José Luis. Som cinc a la família, les nostres llaminadures estan repartides en cinc. El pare, les mores. El fill gran, els mons vermells. Un bessó, la piruleta xiclet. Una bessona, la cinta vermella de sucre. I la mare es menja la Coca-Cola. Això deu passar en moltes famílies, no? Però el tema és no usar, ens hem de quedar amb aquest missatge al final, no?
Sí, ser molt moderat i sobretot que això sigui de consum ocasional. Són aliments de calories buides. No tenen nutrients, és simplement aquests greixos saturats que al cos no li interessen gaire i aquestes sucres amb quantitat industrial.
Segur que hi ha molts oients que estan dient què vol dir consum ocasional? Això vol dir un cop a la setmana, un cop al mes, un cop l'any?
No, que dintre de la teva pauta d'alimentació realment sigui ocasional. Jo em puc... pots prendre't una gominola al dia, si vols, però és una gominola petita. Si has menjat la teva fruita, verdura, tall, iogurt, llet, doncs la gominola hi cap perfectament. Ara, si menjo tantes gominoles per berenar, que ja he substituït el berenar, i a més no tinc gana per sopar, ja no és ocasional. Està agafant un protagonisme dintre de la meva pauta dietètica diària.
Ara fa poc que l'Organització Mundial de la Salut va emetre un comunicat recomanant que tant adults com nens havien de reduir el consum de sucres lliures com a mínim un 10% de la ingesta calòrica total. Què són els sucres lliures?
Sucres afegits. Aquest sucre que hem afegit a la fruita. La fruita té sucres, però no es considera un sucre en si, perquè té altres nutrients interessants. El sucre lliure és aquest que agafo comercial i l'afegeixo a una beguda, a una infusió, a un preparat de pastís o... Aquests són els sucres lliures.
La nova que ens deia que ara està investigant amb l'estèvia, estan apareixent molts substitutius. Tu ja ho deies abans, que s'ha de vigilar amb aquests substitutius, però és un camí, no?, per reduir tot aquest sucre?
Sí, i no tots tenen aquest efecte laxant. Els que acabats amb ol, xilitol, maltitol, tots aquests tenen efecte laxant, però l'estèvia no, per exemple.
Canvia el sabor de les gominoles? Sí, sí, canvia.
I tant, totes dues que fan que sí.
Amb el xarop d'agave no tant, però l'estèvia té aquella... Ja no només el gust, també el tacte és com més aspre, però bueno, jo penso que una persona diabètica que vol prendre coses naturals i que pren estèvia ja hi està acostumat, per tant, si li troba un regust estèvia a la gominola, no ho trobarà estrany.
Anna Obach, felicitats.
Gràcies.
Gumianola.cat, t'ho he dit bé, eh?
Això mateix.
Que vagi molt bé, felicitats per la iniciativa. Digue'm un número de l'Oval 5, si us plau.
El 3.
El 3. L'Elisabet Dolot l'enviem al restaurant La Barca de Monistrol de Montserrat. Gemma Miranda, gràcies per venir al món.
De res, a vosaltres.
Que vagi... Ens agrada desmuntar les grans mentides de la història. Jordi Creus, com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bé, encantat d'estar aquí.
La pregunta que ja llançàvem a les 7 del matí, va ser el bandoler Joan Serrallonga un patriota català al segle XVII?
Bé, el primer que hauríem de saber és què s'entén per patriota català al segle XVII, que sens dubte seria un diferent del que ho entenem al segle XXI, però en tot cas, entenguem com ho entenguem, rotundament no, no ho va ser.
Malament, no?
Rotundament.
A veure, fem la pregunta d'una altra manera. Ha estat Serrallonga el bandoler més important de la història de Catalunya?
Doncs tampoc. Apa. No ha estat el bandoler més important de la història de Catalunya. Hi ha hagut bandolers més importants com Perot Roca Guinarda, de Lluçanès, que és l'únic personatge real que apareix al Quixot, és a dir, és molt important. Ara bé, a diferència de Roca Guinarda, que va pactar amb el poder i que va acabar lluitant amb els seus enemics, al costat dels seus enemics, amb els tercios castellans a Nàpols, Serrallonga mor com moren els veritables bandolers, que és torturat de la manera més esgarrifosa que puguem imaginar.
Per tant, qui era Joan Serrallonga? Doncs... no em negaràs que és el bandoler més mediàtic que ha existit mai a Catalunya.
Sí, perquè a causa de la seva mort, primer el teatre, la novel·la i posteriorment el cinema, la televisió i fins i tot la música, hi ha cançons molt boniques dedicades a Serrallonga.
Torna, Serrallonga.
Dels Esquirols, sí, que després el grup Mesclat la va readaptar. Doncs el van convertir en una espècie de bandoler que lluitava pels pobres.
Que em faran ressons de guerra les parets de Tavertet, des de Sau a la Cellera,
Jordi,
des del far...
Doncs se'l converteix en un bandoler que lluita pels pobres, fins i tot un bandoler catalanista contra els abusos dels castellans, però clar, això no té res a veure amb la realitat.
Era un lladre.
Era un lladre. Ell neix amb el nom de Joan Sala, neix a... el 1594 al Mas Sala de Viladrau, a la falda del Matagalls. Té una situació econòmica a la família que no és dolenta del tot, però al no ser l'hereu es veu obligat a buscar-se la vida fora de casa i es casa, doncs, amb Margarida Tallades, que és del veí poble de Sant Agustí Sacalm, del Mas Serrallonga, d'aquí que sigui conegut amb el nom de Joan Serrallonga. Aleshores, ell té un entorn familiar molt complicat. Ell es casa amb aquesta senyora, treballa a la terra, com tot fill de mare, però es troba que té, a més d'ell i la seva dona, té 11 familiars que mengen del que treballa ell. I d'aquests 11 familiars, dos són deficients mentals i quatre són sords. És a dir, poc l'ajuden a treballar i llavors ell, pobre home, per quadrar una mica els comptes ha de fer algun petit robatori.
Anna Priscila, ajuda'm, hi va una mica.
No, jo li volia preguntar si sap la curiositat aquesta d'agafar el nom de la dona, no sé si perquè el mas de la dona és més important que el seu, que normalment és el contrari.
Sí, és més important el mas de la dona i al final ell és un cavaler i va en una altra casa
és
que
és,
va a la casa Serrallonga, llavors amb ell agafa el nom de Serrallonga.
Llavors aquest tipus, que és un bandarra, passa de ser lladre a ser bandoler, no?
Sí.
Com se'n tenia aquella època el tema de ser un bandoler?
Clar, ell és un lladre d'un robagallines, que podríem dir, allò per poder acabar de menjar. El que passa és que un bon dia el denuncien pel robatori d'unes capes gascones, que eren unes capes molt elegants que es portaven a l'època, i pel robatori d'unes mules. I aleshores es presenten les autoritats a casa seva, allà es disparen els uns contra els altres, perquè, clar, Serrallonga també anava armat, i llavors passa a més d'amagar la muntanya i a fer de bandoler.
Necessitem la veu, Albert Sort.
Amb motiu d'aquest robo se practicaren algunes diligències i volgueren agafar-me per tenir les capes en el meu poder. I al mateix temps, perquè Joan i Pere Sala, germanastres meus, robaren una mula a sa mare i me la veneren a mi. Per tot això vingueren a posar-me pres mentre estava llaurant davant de me casa. Jo els escapí, em tiraren tres o quatre escopetades que per un voler de Déu no em tocaren sinó de la roba. I per aquesta causa comencí a guardar-me'n i em donia la mala vida. Pocs dies després vingué la gent del rei, entre els quals anava Miquel Barfull. Jo els fiu resistència, matant amb una escopetada a Miquel Barfull, tant per haver descobert que jo tenia la mula com per haver volgut agafar-me.
Clar, Serrallonga explica personalment en aquest text que quan l'anaven a detenir per aquests robatoris es defensa drets, però això era habitual en aquella època.
Era molt habitual, i aquí podem desmentir una altra mentida històrica, un altre mite d'aquests que ha fet fortuna, que és que els catalans han estat històricament pacífics, gairebé genèticament pacífics. Això és absolutament... és absurd.
Oh.
És una mentida com una casa... Els catalans hem estat, com la resta de societats, violents, salvatges, com tots, i aquesta època no és una excepció. A veure, és una època molt violenta, molt. Segons l'historiador Pierre Vilar, hi havia a Catalunya 70.000 pedrenyals. Pedrenyals era l'arma més popular de l'època, eren unes armes, unes pistoles petites que tenien, disparaven bales de plom i es carregaven molt ràpid. En 2-3 minuts podies carregar un pedrenyal, mentre que els arcabussos...
No sé quanta població hi devia haver, però 70.000...
Estava plantejant el mateix.
100.000 cases, és a dir, si comptem entre 400 i 500.000 habitants. Dels quals 70.000 estaven armats.
Com els Estats Units, un de cada 6.
Sí. O sigui, és una proporció de gent armada elevadíssima. Sí.
Vale, hem deixat el Serrallonga fugint de la justícia, amagat als boscos de les Guilleries, i llavors què passa?
Bueno, ell passa un temps fent robatoris de poca volada fins que acaba sent cap d'una quadrilla, és a dir, a poc a poc va tenir homes a les seues ordres, i el 1625 ja és un dels caps de quadrilla més importants de la zona. És una quadrilla formada per un centenar d'homes i realment fan anar de corcoll les autoritats.
És que això és molt peliculero. A veure, sabem com era realment Serrallonga?
Sabem algunes coses. Serrallonga és un bandoler del qual tenim bastanta informació. Sabem, per exemple, que era un home alt, fort i que portava bigoti. Sabem que portava també una llarga cabellera, que li caia per sobre les espatlles.
És perquè no es tallaven els cabells a aquella època, no?
No, perquè eren molt presumits. Els bandolers eren extremadament presumits. És a dir, com a cap de quadrilla es distingia de la resta dels seus homes perquè ell es guarnia de dalt a baix amb barrets amb plomalls, amb capes vermelles o blanques i amb un munt de joies i arrecades.
Quina mandra!
És a dir, eren molt presumits.
Però ells vivien al bosc, t'ho dic, perquè ser presumit al bosc no sé si devia ser gaire fàcil.
A lo millor no podien anar tot el nens que voldrien, però sí que portaven coses per... Bueno, eren presumits.
Sí. I de caràcter, més enllà de com vestia i tal, com era Serrallonga?
Aquí també tenim molta informació gràcies a un llibre del seu fill, que era capellà, Antoni Serrallonga, conegut com Antoni Serrallonga, capellà i rector de la parròquia de Querós, i ell parla, potser, home, no m'estranya que tingués mala imatge del seu pare, no devia haver sigut el millor pare del món. Ell parla d'ell com un home molt mala llet, ben gentil, molt furiós, i explica anècdotes realment impactants, com un dia que el perseguia el somatent i va tirar enrere, va girar, es va jugar la vida per anar a castigar a la dona que l'havia denunciat per robar dos gallines. I ara, imagineu què li va fer.
No m'ho vull ni imaginar.
No vull saber.
Doncs li va tallar el nas. I a més, per completar el quadre psicològic de Serrallonga, podem dir que era molt religiós. És un home que els divendres no menjava sang, no menjava carn. I també que tenia sortides molt estrambòtiques, com per exemple una vegada que va patir un atac de banyes terrible perquè la seva amant, la fantàstica Joana Massissa, o sigui, el nom és brutal, Joana Massissa, doncs ell la va portar a un monestir del Montseny i la Joana Massissa no volia marxar. I aleshores a ell li va agafar un atac de banyes i va maleir el Montseny i volia destruir el Montseny. O sigui, era un home peculiar.
Com acaba Serrallonga?
Serrallonga va tenir un final, com us deia abans, terrible. O sigui, un final de bandoler. Quan va ser capturat a causa d'una delació d'un antic company, el van detenir en un mas de Santa Coloma de Farners, va ser capturat i traslladat immediatament cap a Barcelona. I allà va ser jutjat. Tenim tot el procés, els 800 folis manuscrits del procés de Serrallonga al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú.
Caram!
I és una joia perquè allà surt tot. És a dir, 2 mesos de judici on se li van practicar les més variades tortures, com per exemple la roda, lligaven amb una enorme roda i t'anaven estirant els membres. La pedra, els presoners eren lligats i els peus es deixaven suspesos a l'aire i es lligaven pesos als peus, o la tortura del banc. A causa d'aquests turments, Serrallonga és allò que es diu que va cantar la parrala. O sigui, no va ser un home que diu, el van torturar, no va dir res. No. Serrallonga va dir tant, va denunciar tots els col·laboradors, els que no havien estat col·laboradors, va dir coses que havia fet, coses que no havia fet, va acceptar coses a la mateixa hora a 2 poblacions diferents, és a dir, va fer tot, tot el que li van dir, ell va acabar, suposo, a causa d'uns turments terribles, doncs va acabar confessant tot això. Llavors va ser sentenciat a mort i executat amb tot el sadisme que puguem imaginar.
Després de declarar per ordre cronològic els robos, plagis, morts i altres maldats comeses durant sa campanya d'11 anys, fou sentenciat a ser assotat públicament, a perdre les orelles, a ésser tenallat a foc tot conduint-lo en un carretó al lloc del suplici a on t'havia d'ésser degollat, a ésser esquarterat son cos, a la restitució de les coses robades i a ésser atormentat abans de l'execució a fi que digués la veritat i a descobrir tots els companys, fautors i veladors que havia tingut.
Poca broma amb Joc de Trons, eh?
No, poca broma. La realitat sempre supera la ficció.
És que aquest és el problema, d'això ens n'estem adonant. aquestes execucions eren bastant més habituals del que segurament ens pensem, no?
Sí, amb Serrallonga aquest tipus d'execució havia caigut una mica en desús, és més del segle anterior, però amb Serrallonga es recupera, no? I per acabar-ho d'adobar, se li va tallar el cap i es va penjar el cap dins una gàbia de ferro davant del portal de Sant Antoni d'entrada a Barcelona.
Perquè tothom veiés que qui la fa la paga.
Exactament.
Clar, si Serrallonga no és aquell heroi de la història de Catalunya que sempre ens ha anat explicant, que ens hem trobat en textos, en poesies, en cançons, abans ho dèiem, qui ha de ser aquest heroi? O qui hauríem de tenir com a heroi?
Home, hi hauria molts
heroi
personatges.
Heroi del poble, eh?
No? Hi podria haver molts personatges, però ja que hem parlat d'un cap penjat amb una gàbia, amb un portal de Barcelona, home, m'ho poses molt fàcil. És a dir, hi ha un altre personatge al qual també se li va penjar el cap amb una gàbia, no al portal de Sant Antoni, sinó al portal de Mar, davant d'on avui hi ha el Museu d'Història de Barcelona. Uns anys després, això a Serrallonga li va passar el 1634, jo estic parlant de l'any 1715, i segur que ja saps de qui estic parlant.
No, però intueixo, perquè a més el van fer protagonista d'una sèrie a la tele, no?
Efectivament.
A Moragues. Moragues.
El general Josep Moragues, que va ser el primer català que va arribar a ser general de batalla a la Guerra de Successió, l'home que va ser governador de Castellciutat, un home que era pagès, com Serrallonga, que va començar la seva vida com a guerriller contra les tropes franceses i la va acabar també com a guerriller després d'haver estat militar d'alta graduació, va acabar com a guerriller contra les tropes de Felip V. De fet, sabem que el moment de la caiguda de Barcelona, l'11 de setembre de 1714, Moragues, al capdavant de 400 homes, està voltant per la plana de Vic atacant els filipistes, vull dir, un home que té tots els ingredients per ser aquest gran heroi.
Què va passar després de la derrota?
Moragues es va refugiar amb la seva família a Cardona, que era l'última plaça que quedava en mans dels resistents a tot el Principat de Catalunya, i allà es va pactar una rendició molt honorable a canvi... De fet, Moragues va tenir un capítol de la rendició per ell, eh? O sigui...
Un exclusiu per ell
i la seva família. Es va pactar la rendició a canvi d'una sèrie de contrapartides com el respecte a la vida i la immunitat de les persones que hi havia dins. Llavors, ell es va retirar a la vila de Sort, al Pallars Sobirà, a on vivia amb la seva dona Magdalena Geral. Es va retirar allà i amb ella, amb la dona i els fills.
I allà no hi va estar gaire temps.
No, perquè al cap de poc ja van detenir a tots els caps de la defensa de Barcelona, Villarroel, Basset i companyia. Ja van ser detinguts al cap de pocs dies. I Moragues estava a Sort i el van ordenar que baixés de grat o per la força a Barcelona per presentar-se davant del capità general. Clar, Moragues va dir, aquí la detenció meua és absolutament imminent, i aleshores el que va fer és intentar fugir cap a Mallorca, però estava molt vigilat i va ser capturat ell i els seus companys.
Ell i tots, anava a dir, sí,
sí, sí,
i
sí.
Això com acaba al final?
Doncs hi van aplicar una pena exemplar que servís d'escarment a la dissidència política. Moragues i els seus companys van ser jutjats sumàriament, torturats de les maneres més bèsties que us pugui imaginar. Els borbònics van voler significar la humiliació pública d'un dels personatges més estimats pel poble, i finalment només 5 dies després de la detenció, 5 dies després, va ser arrossegat per un cavall pels carrers de Barcelona i després se'l va fer anar al patíbul descalç i amb camisa de penitent, imagineu com devia anar, amb la gent cridant mort a Moragues, i allà doncs el van matar i el van escoltar.
I el cap acaba on acaba?
El cap acaba amb una gàbia de ferro,
penjat
al portal de Mar de Barcelona, amb una nota de Felip V a sota que diu, en llatí, Josep Moragues, per haver comès el crim d'una repetida rebel·lió, abusant dues vegades de la clemència reial, finalment la tercera vegada fou pres i executat per la justícia. És a dir, va ser tractat com els bandolers més odiosos que hi havia, doncs així és com va ser tractat Josep Moragues.
I com pot ser que la història sigui tan poc justa amb personatges com Moragues i en canvi el Serrallonga sigui un heroi, o els nanos a les escoles s'està explicant qui era Serrallonga amb aquella mitologia que no acaba de ser la real, i en canvi Moragues sigui un personatge que a vegades pugui passar tan desapercebut.
Serrallonga va ser això, o sigui, durant el tema l'època de la Renaixença, es van fer Víctor Balaguer, doncs es va parlar molt de Serrallonga, va agafar aquest pòsit de bandoler simpàtic, de bandoler bo, de Robin Hood català, i ha arribat fins als nostres dies. En canvi Moragues, home, realment, jo el que deia abans, d'això de que els catalans, hi ha una tendència a dir que hem estat històricament pacífics, amb tot això els resistents polítics han fet moltes vegades nosa, i no per contraposar, però jo penso que Rafael Casanova és un gran heroi de la història de Catalunya, però també era més còmode reivindicar Rafael Casanova que no pas reivindicar un home que cada vegada que queia es tornava a aixecar i continuava lluitant amb les armes a la mà contra el poder dels Borbons.
Arrencàvem dient, va ser Serrallonga un patriota català? No!
No ho va ser.
No ho va ser. Va ser el bandoler més important de la història? Tampoc.
Tampoc.
Oh. I el Roca Guinarda, què?
Però el Roca Guinarda és un bandoler molt important. El que passa és que realment acaba lluitant, com dèiem, al costat dels tercios castellans a Nàpols, i això, amb aquesta literatura més romàntica, el penalitza, no? El penalitza molt.
Creus, gràcies.
Gràcies a vosaltres, com
fins
sempre.
Gràcies per fer-nos disfrutar de la història. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Serra llonga, golosina es creparà, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Torna, torna, serra llonga, golosina es creparà, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. El món a RAC 1, amb Jordi Armenteres.
Només són alguns dels millors moments del món a RAC 1 d'aquesta setmana, però hi som cada dia, de 7 a 12, de dilluns a divendres.